Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Com sol passar, quasi bé sempre la policia acaba enxampant a qui l'ha fet. Aquest matí els Mossos d'Esquadra han confirmat la detenció d'un jove de 19 anys com a presumpte responsable de la mort per apunyalament d'un noi de 18 anys el passat cap de setmana al costat del parc de les Tres Xivenelles, a la zona d'oci del Paral·lel. La mateixa nit, recordem, un altre jove també va ser apunyalat amb ferides de caràcter greu a la mateixa zona. Hores d'ara no s'ha trobat el responsable d'aquest altre apunyalament. Bona tarda, sóc Carlos Losada i l'increment de la violència entre els joves, sobretot les nits del cap de setmana, preocupa els veïns de les zones d'oci nocturn i també els propietaris dels locals, que veuen amb molta sorpresa com sovint l'Ajuntament posa el punt de mira a les discoteques quan els fets delictius i violents succeeixen a l'espai públic. Anem a pams i ens situem primer al parc de les Tres Xemeneies, al Paral·lel, on s'han produït els últims i més violents incidents. Els veïns parlen d'una situació d'inseguretat molt greu i de desprotecció general a tota la zona. Guillem Campàs, a les Tres Xemeneies, bona tarda.
Bona tarda, Carlos. La veritat és que la sensació d'inseguretat que senten els veïns de l'Avinguda del Paral·lel, al Poble Sec, ha crescut en els darrers anys degut a incidents tan rellevants com el d'aquest cap de setmana. La diferència del carrer durant el dia o la nit és gegant i els veïns de la zona es mostren preocupats per la situació a la que s'enfronten.
La verdad que sí. Es que por la noche hay gente que teme hasta bajar, a las 8 de la tarde teme hasta bajar la basura. Y hay gente que no pueden sacar los niños después del colegio, van directamente a casa, es un desmadre.
Un rollo inocente aquí no puede llevar. Si vas con ojo, no tiene por qué pasar nada, ¿sabes? Pero claro, si vas borracho o con el móvil aquí, pues es bastante fácil que te lo lleven.
La situació en la que viuen al Paral·lel és preocupant i els habitants demanen que millori la seguretat de la zona per poder fer vida normal. Alguns dels veïns assenyalen l'Ajuntament com el culpable de la situació, ja que consideren que no hi ha suficient seguretat, tot i que el problema és molt profund.
Tiene que haber más vigilancia y el Ayuntamiento tiene que poner de su parte también.
O sea que yo creo que el problema hay que atacarlo de raíz. Esto es solo la consecuencia, vaya.
Para la alcaldesa, que es la responsable de todo. Lo mismo que es responsable de gobernar la circulación, es responsable también de todo lo que hay en la ciudad.
Encara que la presència de Mossos al carrer és constant, és difícil aconseguir frenar una situació com la que hi ha i que està creixent.
Ja ho heu escoltat, als carrers creix la preocupació per la violència que es viu sobretot els caps de setmana i els que també pateixen aquest increment de la violència són els propietaris dels locals d'oci nocturn. Volem parlar amb el senyor Fernando Martínez, que és el director general de Fecalón. Fernando, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vamos a ver, lo decía yo ahora mismo, el sector preocupado por estos episodios como los vividos el pasado fin de semana en el Paralelo, dos jóvenes apuñalados y unos hechos lamentables, pero que salpican también directa o indirectamente a las discotecas. Cuando son incidentes, vosotros insistís que se producen fuera de los locales y lamentáis, eso sí, que quede manchada siempre la imagen de discotecas y locales de ocio, ¿verdad?
Bueno, nosotros hemos insistido desde las patronales de que no se puede estigmatizar al ocio nocturno. Recordemos que los problemas están en los aledaños de las zonas de ocio nocturno, no están en las propias discotecas. Hemos reforzado las medidas de seguridad, hemos insistido que debe haber más presencia policial y, de hecho, una vez que han sucedido estos hechos, se ha puesto más patrullas policiales. Y después otra medida que yo creo que también había que hacer en ciertos espacios públicos muy conflictivos, por ejemplo, este parque de las Tres Chimeneas, pues había que instalar cámaras de seguridad para poder detectar pues las bandas que están atracando, porque volvemos a insistir en la inseguridad que padecen los usuarios de ocio nocturno cuando salen, porque les están atracando o les están robando, ¿no?
Claro.
Por tanto, yo creo que tenemos que insistir en la presencia policial.
Vosotros, Fernando, habéis pedido al Ayuntamiento esto, más vigilancia en las calles, sobre todo en estas horas, cuando se cierran los locales de ocio nocturno, discotecas, que es cuando la gente, digamos, sale, digamos, un poco más exaltada, ¿no? ¿Alguna respuesta por parte del Ayuntamiento o no?
Bueno, de momento tengo que decirles que llevamos insistiendo a la alcaldesa y a su teniente alcalde de pedir una reunión. Ya hace 5 veces que hemos pedido con la de hoy, no se nos contesta, y las únicas reuniones que estamos teniendo es con la teniente alcaldía de seguridad, que es verdad, y con la Dirección General de la Generalitat, que estamos reuniéndonos periódicamente, ¿no? Uh-huh. Pero a nivel de alcaldía nada.
Ya. Os habéis lamentado también de que el ocio nocturno ha aumentado mucho, hay mucha gente que quiere salir a pasárselo bien, a divertirse, pero a ver, también hay pocos locales, cada vez menos. ¿Qué sucede?
Bueno, pues efectivamente, en la patronal de Fecalón dábamos un informe que en los últimos 25 años cerca de 150 actividades recreativas musicales han cerrado, ¿no? Ya sea por problemas urbanísticos, ya sea por carácter índole de finalizaciones de contrato. Entonces, eso es un aforo de rodeando los 100.000 personas. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que evidentemente hay público que no puede absorber todo, además del éxito que tiene la ciudad de Barcelona comparado con la área metropolitana, y ya hemos avisado hace muchos meses que si no discutimos un modelo de ocio de lo que queremos y no damos más licencias, va a haber muchos problemas.
Problemas como los que hemos visto últimamente, y además también habéis notado quizá un incremento de la agresividad de los jóvenes después de la pandemia. ¿Se ha producido este hecho que algunos empiezan a denunciar también?
Efectivamente, nosotros dijimos en un primer momento que estábamos viendo mucha más excitación, mucha más agresividad, que no era normal antes de la pandemia, y por eso hemos hecho una petición de que tenemos que intervenir y impulsar los registros, ya sea con vigilantes jurados y con la policía, de todo el tema de armas blancas.
Claro.
Eso es usted lo que ha pasado en Sevilla, 18 menores con machetes y con un número de armas también bastante numeroso. Por tanto, no es un hecho de Barcelona solo, es de todas las ciudades de España también.
Algunos sindicatos de vigilancia privada han pedido incluso patrullas mixtas entre los vigilantes de seguridad que tenéis en las discotecas y policía municipal, guardia urbana. ¿Esto cómo lo veis vosotros?
Bueno, nosotros lo vemos positivo. Todo que sea intervenir, todo que sea prevenir, efectivamente, si hay un uso de armas blancas, hay un transporte de estas mismas. Por tanto, yo creo que es una iniciativa que han propuesto los vigilantes jurados, me parece muy sensata y muy práctica, porque además tiene que entender, por ejemplo, en el tema de Paralelo, nos dicen los testigos que las armas las tenían guardadas en los coches, o sea, no las llevaban ni encima, estaban escondidas. Por tanto, yo creo que esto no tenemos que bajar la guardia y tenemos que intervenir, y sobre todo voy a insistir, mucho mayor presencia policial.
Claro, porque al final las discotecas sois las víctimas, digamos, más fáciles de culpar, ¿no? Cuando el responsable de hechos como los que hemos comentado del Paralelo, con dos apuñalamientos el pasado fin de semana, bueno, el responsable no son las discotecas, sino son los autores de estos apuñalamientos, ¿no?
Pero fíjese usted, es que la ley propiamente de seguridad privada no nos deja actuar en la vía pública. O sea, a mí ya me gustaría, a nivel de ella, los empresarios, poder dotar de mayor vigilancia, por ejemplo, a los vecinos, poniendo un coche dando vueltas, ¿entiende?, de seguridad.
Sí, sí.
Pero nosotros no podemos hacer esto como discoteca. Solo nos podemos preocupar de puertas para adentro, ¿no?, para que entienda. Por lo tanto, estamos trabajando incluso con el Ministerio de Interior para poder reformar y dotar de mayores competencias a la seguridad privada, porque yo creo que tenemos que ayudar y auxiliar a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por lo tanto, hay mucho trabajo por hacer, pero sobre todo en estos momentos, vuelvo a insistir, las calles a cierta hora, tienen que tener mayor presencia policial.
Claro, porque al final se convierte en un deporte de altísimo riesgo salir a pasárselo bien por las noches en Barcelona, a veces, de Fernando, lamentablemente.
Pues lamentablemente usted iba a toda razón, y además tenemos la obligación de proteger a nuestros jóvenes, ¿no? Y a nuestros hijos que vuelven de pasárselo bien, ¿no?
Evidentemente.
Por lo tanto, yo creo que todas las instituciones estamos responsables en dotar, vuelvo a insistir, de mayores medios.
Muy bien, Fernando Martínez, que es el director general de FECALON, muchísimas gracias por estar este mediodía en Mediodía COPE. Muchísima suerte, y a ver si el ayuntamiento reacciona y les hace caso y se aumenta esa seguridad en las calles para que no haya más violencia como lo que hemos vivido en las últimas semanas. Fernando Martínez, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, señores.
Molt bé, sobre aquesta qüestió encara uns apunts més. Per exemple, que els Mossos d'Esquadra continuen buscant l'autor o autors d'un altre apunyalament mortal dimarts a la nit a la zona d'Oci de Salou, a les comarques de Tarragona. I aquest matí hem conegut també que 6 joves van haver de ser atesos per intoxicació dimarts a la matinada després de veure's implicats en una baralla amb esprais de gas pebre a l'Ametlla de Mar, també a les comarques de Tarragona. Els fets van succeir al voltant de les 3:30 de la matinada a l'exterior del poliesportiu municipal, on s'estava celebrant una festa de Halloween. Són ja 2:45, obrim en aquest punt l'àrea de serveis. Ho fem, com sempre, amb la previsió del temps i el Moisés Camunyes. Bona tarda, Moisés.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a Catalunya que predominin els intervals ennuvolats al cel i no es descarten alguns ruixats dispersos a zones de la meitat sud, preferentment al litoral de Tarragona, on podrien ser més intensos i on podria caure també alguna tempesta. Si parlem de les temperatures, avui són lleugerament més baixes, amb màximes en general de 24 graus a Girona, de 22 a Lleida i a Barcelona, i avui també la màxima serà de 22 graus a Tarragona. I si ens referim al vent, serà vent de l'est de fluixa moderat al litoral, mentre que a l'interior predominarà el vent de la component sud. Si mirem ja la jornada de demà dijous, la notícia està en la cota de neu al Pirineu, que baixarà al final del dia fins a uns 1.500 o 1.700 metres en una jornada de cels ennuvolats o coberts amb clarianes a últimes hores d'oest a est, i s'esperen precipitacions febles i ocasionals i seran més probables al terç nord. Per últim, les màximes demà seran de 24 a Tarragona i a Girona, de 23 a Barcelona i de 21 a Lleida. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Ha estat un matí molt tranquil a la xarxa viària. Sapiguem com estan a hores d'ara les coses. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. A hores d'ara hi ha algunes incidències que compliquen la circulació. La C32 està tallada al Vendrell en sentit Barcelona per un accident. Això provoca 2 quilòmetres d'aturades. La C17 hi ha 2 quilòmetres d'intensitat de Parets del Vallès en sentit Vic. A la Porta Nord, a la B20, hi ha 1 quilòmetre de cua a Santa Coloma de Gramenet d'entrada a Barcelona. La C65 hi ha 1 quilòmetre de retenció a Girona en sentit Llagostera per obres. Per tant, demanem extrema la prevenció en aquest tram. A la Ronda Litoral de Barcelona, a la B10, hi ha 2 quilòmetres de retenció de Sant Adrià de Besòs a Bon Pastor en sentit Nus de la Trinitat, en sentit Besòs. I també comentar-vos que avui dimecres a 6:45 de la tarda es durà a terme un simulacre de confinament per accident químic a Reus, la Canonja, Salou, Vilaseca i els barris de Ponent de Tarragona. Sonaran diverses sirenes del polígon sud i es farà una prova del sistema d'alertes als mòbils de la mateixa zona on sonaran les sirenes. En cas de circular per l'AP7, l'A7 o altres vies locals, cal mantenir la calma si es rep l'avís i no fer res que comprometi la seguretat viària. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Com els deia la Mireia Camats, ara mateix des del Servei Català del Trànsit a Tarragona, hores d'ara sortim amb detalls del simulacre massiu d'accident químic que es farà al 6:45. Mai abans, a 5 municipis del polígon sud de Tarragona, s'ha posat a prova el confinament de 65.000 persones amb sirenes i també amb alertes al mòbil. Un sistema d'alertes que mai s'ha fet servir i que s'estrenarà en aquest simulacre químic, del que té més detalls la Clàudia López.
Aquesta és la sirena que sonarà aquesta tarda a 6:45 alertant d'un simulacre d'accident químic al Camp de Tarragona. Serà el simulacre més gran que s'ha fet mai a Catalunya i simularà una fuita de clor en una empresa del polígon petroquímic sud i tindrà un abast de 3 quilòmetres. Per primera vegada, els ciutadans rebran un missatge al seu mòbil alertant del simulacre. Es tracta d'un sistema que s'estrenarà per primera vegada a Catalunya i que gestiona l'Estat, ho explica Sergio Delgado, subdirector de Protecció Civil.
Aquest missatge estarà actiu durant el temps aproximat que durarà el confinament, que serà de les 18:30 a les 18:45. En aquest període, tota persona que estigui dins de l'àrea d'aquests 42 quilòmetres quadrats aproximadament, una mica més, rebrà aquest missatge.
El simulacre afectarà 65.000 persones de Tarragona, la Canonja, Vilaseca, Salou i Reus, però no tothom n'està al corrent ni sap el que ha de fer. Loli Gutiérrez, presidenta de l'Associació de Veïns del Barri de Bona Vista de Tarragona, ens ha explicat que molta gent no s'hi ha volgut implicar perquè l'Ajuntament no ho ha fet prou.
Yo creo que desde el Ayuntamiento lo que tenían que haber dicho es esto, involucrar a la gente que participe a hacer esto. De alguna manera, captarlos para que lo hicieran, para que fueran partícipes, para que puedan vencer a este miedo que llega a producirse y este temor que tienen que hacer en caso de...
Durant el simulacre es farà difusió de l'exercici a través de les xarxes socials de Protecció Civil i hi haurà 2 convocatòries pels mitjans de comunicació. L'any vinent, el 2023, està previst que es faci un altre simulacre, en aquest cas al Polígon Nord.
Gràcies, Clàudia, i atenció ara, conductors, si heu de viatjar en cotxe a França. Des d'avui mateix heu de portar obligatòriament els equipaments d'emergència i seguretat per circular en cas de neu o gel. Si la gendarmeria t'enxampa sense aquest equipament, t'immobilitzarà el cotxe i, a més, t'imposarà una multa, t'ho explica el Guillem Borràs.
França recorda que els pneumàtics d'hivern són obligatoris a partir de l'1 de novembre, tal com va aplicar l'any passat. Ho són a les zones muntanyenques de 48 departaments, entre els quals es limiten amb el Pirineu català, aranès i andorrà. L'obligació de circular amb pneumàtics d'hivern és des de l'1 de novembre fins al 31 de març, i aquest tipus de pneumàtics, o alternativament les cadenes i fundes tèxtils, afecta els vehicles lleugers, els utilitaris, furgonetes i autocaravanes, els quals hauran d'estar en possessió de cadenes de neu metàl·liques o tèxtils que permetin ser instal·lades almenys a dues rodes motrius o bé estar equipades amb quatre pneumàtics d'hivern. També per als vehicles pesants de mercaderies i els autocars que entren en aquest territori de muntanya. En Josep és transportista de fusta a la zona de la Seu d'Urgell i creua sovint la frontera amb França. Ens ha donat la seva opinió sobre aquesta nova normativa.
És molt lògic, perquè a vegades és tancar una carretera o no tancar-la. I si portes cadenes, tens un avantatge als altres vehicles, quan neve, el dia que neve. I et pot ocasionar arribar a casa o no arribar a portar cadenes. Ara, el de més, Pirineu és el Pirineu i hi ha el que hi ha. La carretera com és? Però clar, aquí el Pimorem sí que hi ha Andorra, però el govern francès allà pues, comença a les 7 del matí, a les 5 de la tarda o les 6 pleguen. Tanquen la carretera, almenys que tu penses un gall i anar a mirar l'internet i si te l'obre.
Totes aquestes zones disposaran d'una sanció especial. De fet, la multa pot arribar quasi als 200 euros.
Guillem, avui també hem conegut que els assaltants del monestir de Poblet a les comarques de Tarragona se'n van anar, doncs, per sort, amb les mans buides. Tot i això, els Mossos d'Esquadra continuen investigant com es va produir aquest atac al monestir. Els responsables de l'arxiu històric sostenen que no s'ha registrat cap pèrdua de documents després de l'intent de robatori, oi?
El patronat del monestir de Poblet assegura que tots els documents de l'arxiu personal del president Tarradellas es conserven intactes després de la intrusió a les dependències de l'arxiu la passada matinada de dissabte a diumenge. El Departament de Cultura explica que les dependències i arxivadors de la mateixa sala no han estat objecte de cap actuació per part dels autors. Per tant, no cal lamentar cap pèrdua de documentació inventariada a l'arxiu, tal com ha explicat l'abat de Poblet, Octavi Vilà.
Dins d'aquest armari hi havia un llibre manuscrit de Joan Maria Sagarra, que està, i ve la documentació del president Tarradellas, el famós passaport que se li va fer quan va arribar a Madrid l'any 77, el juny, està. La carpeta amb la documentació del president Urcullo, amb el seu paper durant el procés, també està. Vull dir, de moment no han trobat a faltar res.
El robatori es va produir la matinada del passat dissabte. Així relatava com es va produir l'assalt l'alcalde de Vimbodí i Poblet, Joan Canela.
Els treballadors a l'arxiu s'han donat compte que, aprofitant l'absència dels treballadors aquest cap de setmana, pues, haurien entrat a l'arxiu amb la intenció d'extraure alguns documents de l'arxiu.
La conclusió final s'ha pres després que la policia científica dels Mossos d'Esquadra hagin buscat proves juntament amb la direcció i el cos tècnic de l'arxiu Montserrat, Tarradellas i Macià.
Mentrestant, el pròxim dia 23 començarà el judici per la mort del motorista Martí Estela quan va impactar contra una barrera de formigó col·locada al carrer Balmes de Barcelona. La família no pensa demanar responsabilitats a l'Ajuntament, atès que l'accident, diuen, es va produir per una maniobra presumptament incorrecta del conductor d'un turisme. Els motoristes consideren correcta l'actuació de la família en aquest sentit i recorden la perillositat d'aquestes barreres que arran d'aquesta mort van començar a desmuntar-se en molts carrers de Barcelona, unes barreres de les que era promotora l'alcaldessa Ada Colau. Yolanda Canales, explica'ns.
Elements com les valles New Jersey, que formen part de l'anomenat urbanisme tàctic que impulsa l'Ajuntament de Barcelona, o els coixins berlinesos, no haurien d'haver estat perquè són un perill. Així ho ha dit a COPE Jaime Alguersuari, portaveu de la plataforma Motoristes Barcelona, qui, referint-se a aquest cas concret, aquest motorista que va morir després d'impactar amb una New Jersey, ha deixat clar que aquella valla no hauria d'haver estat allà, al carrer Balmes, en aquest cas, que va ser un error. Però d'aquí a responsabilitzar l'Ajuntament de la mort del noi, diu, va un bon tros, entre altres coses perquè desconeixen què és el que va passar prèviament perquè el noi acabés xocant amb la valla. En tot cas, el Gersuari ha recordat que, mica en mica, aquests elements els està retirant el consistori.
No tenia que haver estat a New Jersey on estava. No tenien que haver-se posat New Jersey a Barcelona, com es va demostrar posteriorment. Tot l'esforç tàctic de l'Ajuntament de Barcelona amb aquesta nova modalitat de posar coses estranyes al carrer va costar molts diners i a poc a poc ho han anat desmuntant. El New Jersey no tenia que estar allà. El New Jersey va produir la mort com a conseqüència d'altres coses que nosaltres no sabem.
El Gersuari critica el desordre que hi ha a la ciutat des del punt de vista de la mobilitat per la croada de l'alcaldessa de Barcelona contra el vehicle privat i ha carregat contra la política que aplica i que ha definit en termes mèdics. Ha parlat de pinçament vascular, de tal forma que el trànsit que es desvia del centre acaba en altres parts de la ciutat amb l'objectiu de que quedin col·lapsades i tot plegat per cansar la gent i que no agafi el vehicle privat. Però ha recordat el Gersuari que no poden eliminar tots aquests vehicles, ni motos ni turismes, perquè el transport públic quedaria col·lapsat immediatament.
Atenció, ara tenim una notícia d'última hora dins del món de la cultura i que afecta sobretot als fans de Manolo García, l'ex l'último de la fila. Doncs Manolo García ha cancel·lat el concert del dia 5 de novembre a Palau Sant Jordi de Barcelona per una miocarditis aguda que va patir i degut a la necessitat d'un procés de recuperació obligat. El cantant acaba de denunciar la cancel·lació de 7 concerts que s'havien de celebrar aquests mesos de novembre i desembre, segons acaba d'informar Galea Producciones, Concert Tour, The Project i Getting Producciones. El cantant ha de fer reports unes setmanes per poder efectuar els concerts en plenes condicions, ha indicat. En aquest context, l'import de les entrades adquirides serà reembolsada íntegrament pel mateix mitjà amb els quals van ser adquirides. Satisfacció i bones perspectives de cara al macropont de la Puríssima de desembre. Aquest és l'ambient que es respira en el sector turístic català després dels bons resultats del pont de Tots Sants amb unes xifres d'ocupació com les de l'any 2019, els d'abans de la pandèmia. La majoria d'establiments han tingut ocupacions d'entre el 80 i el 90% amb el turisme intern com a gran motor, però també amb molts turistes estrangers, sobretot a la ciutat de Barcelona, ens ho explica el Guillem Pedroche.
A la ciutat de Barcelona, la majoria d'hotels han registrat ocupacions d'entre el 80 i el 90%, on destaquen grups de turistes francesos, italians, britànics i americans. La demarcació de Tarragona tanca un any espectacular. Al Delta de l'Ebre, l'ocupació ha estat gairebé del 100%, encara que localitzacions com la Costa Daurada ha perdut un 9% de pernoctacions degut a la pèrdua del turisme rus. Xavier Guardià, portaveu de la Federació Hostalera de la província de Tarragona, explica com la província ha tornat a la normalitat.
M'ha costat molt el resultat del 2019, tot i no arribar-hi del tot. Ens hem quedat uns 7 punts per sota, i el que sí que és veritat és que, bé, diant de la bona notícia, és que hem tornat a una certa normalitat, tant amb establiments oberts com també amb clientela dels diferents mercats.
A Lleida, la majoria de turistes en aquestes dates són visitants de mercats de proximitat, bàsicament catalans. Josep Castellarnau, portaveu de la Federació Hostalera de la província de Lleida, fa un balanç del bon pont a nivell turístic que han tingut.
Podem dir que el dissabte hi va haver molt bona ocupació, estaríem parlant de 80-90%, però amb el lineal dels 4 dies estaríem sobre un 70%.
A la província de Girona, el turisme francès segueix sent el puntal, amb un de cada 3 visitants. A més, s'han registrat ocupacions de més del 70% en destinacions turístiques com l'Estartit, Torroella de Montgrí o les Illes Medes.
Tot i això, el sector de l'hostaleria viu uns temps força estranys, en rècord absolut de clients, com hem escoltat, i mínims guanys a causa de l'increment de l'energia i també de les matèries primeres. L'increment de preus no compensa els actuals costos i el marge de beneficis, tot i posar el cartell de complert en aquest pont de Tots Sants, és, podríem dir, que mínim. A més, la Federació d'Hostaleria de les Comarques de Lleida denuncia que empreses comercialitzadores de llum no volen treballar amb locals si detecten un risc de morositat. Sergi Tor, què està passant?
En l'energia hi ha 3 àmbits econòmics, productors, transportadors i comercialitzadors, i són les empreses d'aquest últim àmbit qui pressionen els clients perquè marxin. És una situació anòmala i inèdita, clients que paguen regularment i no és suficient. Per què? Les empreses miren l'estat econòmic del local amb la informació pública i si valoren un risc de morositat a futur a les factures energètiques, no renoven el seu contracte o bé fins i tot pressionen per cancel·lar els vigents. El gerent de la Federació d'Hostaleria de Lleida, Ramon Solsona, confirma a COPE Catalunya i Andorra l'existència ja d'una desena de casos a la província lleidatana i denuncia la indefensió dels locals perquè tots els afectats ara no tenen cap deute.
Aquestes empreses prenen les seves determinacions i te conviden a que marxis de que canvis de companyia, de que canvis de comercialitzadora. És que és una relació molt estranya, no? Quan tu compres coses a un proveïdor i el proveïdor no en vol, una persona que no hi ha pagat sempre i ja diu que no en vol, doncs empresa, no? És que dius, bueno, pues, potser vam buscar un altre. El problema serà que si tothom va aplicant aquestes tàctiques, pues, a veure, què passarà, no? Perquè no n'hi ha prou a pagar avui.
Les factures energètiques s'han triplicat, el que ha obligat el sector a pujar el preu del menú en un 25% de mitjana. I ara s'afegeix una altra inquietud. Si les comercialitzadores de llum veuen risc de futur, no els volen.
Els alcaldes de Roses i Castelló d'Empúries, a la comarca de l'Alt Empordà, i diversos empresaris del sector turístic de la zona s'han reunit amb la subdirectora general de Protecció del Mar per parlar dels projectes de parcs eòlics i marins al Golf de Roses. Els dos alcaldes, en representació de la resta de municipis afectats pel projecte, han insistit que rebutjaran qualsevol infraestructura que no compti amb la participació activa i el lideratge del territori. Per la seva banda, el portaveu de la plataforma Stop Macroparc Eòlic, marí Jordi Pontjoan, ha lamentat que el Ministeri preveu aprovar el pla d'ordenació de l'espai marítim a finals d'any i això implicaria perdre una batalla important per tot el litoral gironí. I d'altre costat, un polígon net d'emissions. Aquest és l'objectiu a llarg termini de l'Associació d'Empresaris del Polígon Bufalvent, el més gran que hi ha a Manresa. De moment, aquest dimecres han presentat el primer pas, la creació d'una comunitat energètica empresarial que, segons asseguren, és la primera de tot Espanya. La nova cooperativa, que es diu Manresa Il·lumina, construirà i gestionarà instal·lacions fotovoltaiques i donarà servei a partir del primer trimestre de l'any que ve a la trentena d'empreses que en formen part. El president de l'Associació d'Empresaris de Bufalvent, Bernat Ladrón de Guevara, ha explicat que l'increment del preu de l'energia ha estat decisiu. D'entrada, calculen que s'estalviarà un 20% de la factura. Són 3:15, com sempre arriba el moment de fer una petita aturada, 2 minuts, bones recomanacions, publicitat i després més notícies.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. I tu, què penses?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
¿Cuántos aviones cogeré al año? ¿Será posible reducir mi huella de carbono viajando en avión?
Sí, ya es posible. En Repsol desarrollamos biocombustibles avanzados, producidos a partir de residuos orgánicos, que son una de las alternativas para hacer más sostenible la movilidad aérea, marítima y por carretera. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma.
Claro, podéis conectar las zonas que queráis, o solo el exterior porque hay una cámara en la terraza y sensores en puertas y ventanas. Y así si alguien intenta entrar lo podemos detectar antes. Nosotros podemos ver las imágenes y si hay un problema real avisamos a la policía. Porque lo importante es que hay personas al otro lado en todo momento.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Dos cositas. La primera, no tienes seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Hay recuerdos que nos dan vida, que nos despiertan sensaciones que creíamos olvidadas. Nos transportan a otros lugares, a otros tiempos. Recuerdos que nos hacen sentir. Las vacunas frente a la COVID-19 son efectivas para las recientes variantes del virus. Ponte la dosis de recuerdo y sigue con tu vida. La adquisición de las vacunas frente a la COVID-19 ha sido financiada por la Unión Europea. Iniciativa REACT-EU Next Generation. Una manera de hacer Europa. Ministerio de Sanidad. Gobierno de España.
Con NH Hotel Group y Viajes El Corte Inglés, escápate y reinicia en ciudades cosmopolitas y con encanto. Museos, terrazas, monumentos, compras musicales.
Reiniciando. Recupera tu mejor versión en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Granada, Lisboa, Roma, Milán, Londres, Bruselas o Nueva York. Reserva con hasta un 30% de descuento. Niños gratis y con cancelación flexible. Consulta condiciones. Con Viajes El Corte Inglés y NH Hotel Group, escápate para reiniciar.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Quan una entitat de l'àmbit econòmic, esportiu, universitari, cultural i educatiu estableix una relació amb Càritas, passa a formar part del programa d'entitats amb cor. Aquest grup, que compta amb un codi ètic propi, té com a finalitat principal sensibilitzar i integrar les empreses i entitats en els projectes socials de Càritas Barcelona per tal d'aconseguir un impacte social transformador. Entitats amb cor, per tant, convida a les empreses i entitats a treballar per l'excel·lència social i a participar d'un treball conjunt que els permetrà implicar-se en un compromís de canvi amb la societat. Entitats amb cor, que està format per un equip de més de 80 voluntaris, es divideix en 6 categories segons la naturalesa de l'entitat que vulgui col·laborar.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
10 minuts i les 3 de la tarda, el govern d'Esquerra Republicana, el govern de la Generalitat, insisteix que no vol saber res del PSC per aprovar els pressupostos de 2023. La portaveu de l'executiu, Patricia Plaja, ha insistit, per activa i per passiva, que la prioritat de Pere Aragonès és el bloc independentista.
Si les conselleres Vilagrà i Mas inicien la ronda de contactes per buscar acords parlamentaris d'aprovació de la llei clau de qualsevol govern, pressupostos, i evitar una pròrroga insinuada per Esquerra quan Junts va marxar del govern. Una qüestió de números i relat. Aragonès prioritza a Junts, Comuns i CUP, però si el partit de Turull i Borràs diu no, la seva única sortida serà el PSC, que s'ha ofert a negociar i que està incorporat amb aquesta ronda de contactes. Els socialistes s'ofereixen i el govern prioritza encara l'eix nacional independentista. Patricia Pleja, portaveu del govern.
I que la prioritat és tirar endavant els pressupostos amb Junts, amb els Comuns i amb la CUP. Aquesta és la prioritat. També és veritat que en el context d'aquestes reunions, en aquesta ronda de reunions, s'està fent amb tots els grups als que jo he fet referència, però crec que és pas a pas, no ens podem pas a pas, partit a partit.
Les paraules de Plaja que la vinculen amb el discurs futbolístic de l'entrenador de l'Atlético de Madrid, el Cholo Simeone, que per cert no passa pel seu millor moment. Esquerra pressiona a Junts per responsabilitat i no aparca els socialistes. Junts espera i creu que la fotografia Aragonès-Illa reeditaria el tripartit d'Esquerres i deixaria Esquerra sense discurs independentista en un sector electoral en lluita entre Esquerra i Junts.
I des del PSC, Salvador Illa pressiona el govern perquè presenti de manera immediata els pressupostos de cara al pròxim any. El líder socialista assegura que de moment no tenen fixada una reunió amb l'executiu per abordar els comptes generals de cara al pròxim any. Jorge Cebollada.
El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha tornat a criticar la passivitat del govern a l'hora de presentar el projecte de pressupostos per 2023. El líder del PSC prefereix optar per la prudència sobre una hipotètica negociació sobre els comptes. Tot i això, ha indicat que si el govern sobrenegocia amb els socialistes, el PSC serà exigent.
El que acaba és un govern que funcioni, i un govern que funcioni avui vol dir un govern que presenti un projecte de pressupostos. Encara a data d'avui no coneixem el projecte de pressupostos que té el govern del senyor Aragonès. No? Voldríem conèixer-ho, voldríem poder-ho estudiar, voldríem poder-hi fer els nostres comentaris amb una voluntat, ho torno a reiterar, constructiva.
Illa també ha parlat de protegir la societat catalana, sobretot en aspectes de seguretat. I ha tornat a demanar la dimissió del conseller Elena per bloquejar un conveni amb l'Ajuntament de Barcelona per facilitar la tasca de la Guàrdia Urbana i per crear, segons ha dit, més problemes que solucions.
Encara a data d'avui una explicació de per què ha bloquejat un conveni amb l'Ajuntament de Barcelona per facilitar la tasca de la Guàrdia Urbana de Barcelona. No? Això és inacceptable. No? Ingerències polítiques, purga els Mossos d'Esquadra, en lloc de protegir, creem problemes. En lloc de resoldre problemes, en creem. No? Senyor Vena, casa seva.
Pel que fa a la sequera, el PSC ha enviat una carta a la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, per celebrar una trobada per tractar aquesta qüestió i posar en marxa mesures per pal·liar els efectes de la sequera.
I molta pedra haurà de picar Gabriel Rufián si vol aconseguir per Esquerra Republicana l'alcaldia de Santa Coloma de Gramenet, un feu del PSC de pràcticament tota la vida. En previsió de que les coses no li vagin gaire bé, Rufián ha demanat no deixar la seva acta de diputat al Congrés. I és que, tot i que va néixer al barri del Fondo, la seva família se'n va anar a viure ben de ben petit a la ciutat de Badalona. Rufián diu que coneix molt bé Santa Coloma de Gramenet, però els veïns amb els que ha parlat Guillem Borràs no ho tenen tan clar.
Malgrat la seva popularitat després d'uns quants anys a Madrid, no es postula com el favorit per endur-se les municipals. Gabriel Rufián va presentar la seva candidatura definint el seu projecte com demòcrata i útil per Santa Coloma.
Dir-li a tothom, i més en llocs com aquest, que se comparteix valors com la democràcia, la justícia i la llibertat, és dels nostres.
Des de 2019, Núria Parlon és l'alcaldessa de Santa Coloma i ha revalidat aquesta condició fins en tres ocasions. Per a les municipals de 2023, torna a ser la candidata del Partit Socialista, avalada per una trajectòria que ha satisfet i molt els veïns, com per exemple l'Antònia.
Jo por lo menos hablo por mí y yo creo que por mucha gente. Es una persona que se ha movido mucho. Santa Coloma ha dado un cambio impresionante en todos estos años. Y bueno, esto no quiere decir que Rufián no sea bueno tampoco, ¿eh? Cada uno lucha y por lo que cree y tal, pero yo soy de convicción socialista, la verdad.
Sembla difícil que Rufián aconsegueixi donar el cop d'efecte. A més, la idea de combinar el Congrés dels Diputats amb el càrrec d'alcalde no acaba de convèncer a tothom. Més enllà d'ideologies polítiques, la Nerea no ho veu massa clar.
O sea, yo creo que Santa Coloma es una ciudad en la que un alcalde no puede estar tranquilo. Hay mucho por hacer, mucho de vigilar, que se siga haciendo lo bueno que ha cambiado y que se mantenga, como para tener encima... O sea, es que este chico tiene un afán de protagonismo que no puede con él. Entonces, él va a querer hacer las dos cosas porque es el más mejor del mundo mundial y punto. Pues no.
Veurem si Rufián posa fi al monopoli socialista dels últims 30 anys. Per ara, sembla bastant difícil.
Un apunt judicial, el TSJ ha tornat a rebutjar que Òmnium Cultural es personi a la causa del 25% de castellà a les aules. El tribunal ja s'havia pronunciat en aquest sentit, però Òmnium havia presentat un recurs que ara ha quedat descartat. El tribunal considera que l'objecte pel pleit en règim lingüístic del servei públic educatiu és molt específic i no es pot apreciar l'interès col·lectiu que alega Òmnium Cultural. A més, argumenta que els objectius de l'entitat no estan directament vinculats a l'execució de la sentència del 25%, sinó que són activitats i fins generis relacionats amb el foment i defensa de la llengua i la cultura catalana. En aquesta nova resolució hi ha un vot particular discrepant d'un magistrat al qual no s'ha adherit en aquesta resolució final. 5 minuts i les 3 en punt de la tarda i d'aquí 10 minutets arribaran els companys d'Esports Cope amb tota l'actualitat esportiva. Joan Batllori, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
Aviam, el Barça va guanyar, però no li va salir de gaire res, no? Ahir a la Champions.
D'alguna cosa sí. Va ingressar 2,8 milions d'euros, que no està malament, tal com està l'economia del club.
Una nova palanca, eh?
Sí, palanqueta en aquest cas, mini palanca. Però, en fi, com a mínim el Barça ha tancat la seva participació a la fase de grups de la Champions amb una victòria al camp del Victoria Pilsen per 2-4, un partit que deixa coses bones i coses no tan bones, que analitzarem després amb el Lluís Carreras. Deixa aquests 2,8 milions d'euros, els dos gols de Ferran Torres, el debut de joves del planter. En l'aspecte negatiu dir que la defensa una vegada més va estar molt fluixa i que es va lesionar que sí, aquesta tarda li han de fer proves, però tindrà el futbolista del Barça per algunes setmanes de baixa. També parlarem del fracàs de l'Atlètic de Madrid, que si el Barça ha acabat malament la Lliga de Campions, l'Atlètic de Madrid encara pitjor, perquè va perdre 2-1 al camp del Porto i es queda fora d'Europa. L'Atlètic de Madrid ni tan sols disputarà l'Europa League aquesta temporada. Avui hi ha tiempo de juego a partir de 6:45 de la tarda, que juga en franja de tarda el Real Madrid, que ha de certificar la primera plaça de grup, rep el Santiago Bernabéu al Celtic de Glasgow, i també a partir de 9:00 de la nit el Sevilla, que ja sap també que jugarà l'Europa League, visita el Manchester City de Pep Guardiola.
Molt bé, això que en Barça, i l'Espanyol què hi ha avui? A veure.
Doncs l'Espanyol que continua preparant la visita precisament diumenge a l'Atlètic de Madrid, a veure si l'Espanyol és capaç de pescar alguna cosa en aquest mal moment de l'equip de Simeone. Escoltarem el futbolista de l'Espanyol, Vini Sousa. El Girona, dir que Jan Couto és dubte per rebre l'Atlètic Club divendres a Montilivi, és el partit que obre la jornada primera. A segona tenim jornada entre setmana, ahir va jugar i va guanyar l'Andorra al camp del Saragossa per 0-2, i parlarem també, entre d'altres coses, de bàsquet, que estem pendents de la jornada europea. El Joventut té partit d'Eurocup i l'Uni Girona té partit d'Euroliga.
Molt bé, tot aquest menú i moltes més coses a partir de les 3:05. Us escoltem, Joan, anem al programa.
Gràcies, Carlos, fins ara.
Abans d'acabar, tenim encara una informació referida al món estudiantil. Estudiants del moviment juvenil En Fòssil han acampat aquest dimecres en un dels patis de l'edifici històric de la Universitat de Barcelona per denunciar la passivitat de la institució davant la crisi climàtica. A més, tres persones s'han encadenat a l'escalinata que condueix al rectorat. Els estudiants exigeixen que la universitat trenqui relacions amb empreses molt contaminants i retiri les càtedres que impulsen conjuntament. També demanen que els alumnes remin formació en transició transició ecològica. Des del setembre, estudiants d'arreu del món estan ocupant altres centres educatius amb l'objectiu d'expressar el malestar envers l'economia fòssil. Els estudiants demanen reunir-se amb el rector de la Universitat de Barcelona. Ja veurem si ho aconsegueixen. Nosaltres hem de posar punt i final. A migdia cop hem repassat les notícies d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Segueix, però, la informació, com sempre, Pilar García Muñiz i Àngel Correas et segueixen explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé i que tinguis molt bona tarda.